Són les 10 i 6 minuts.
Penedès en xarxa.
Els treballadors de Robert Bosch han ratificat per àmplia majoria durant el divendres passat el preacord a què havien arribat només hores abans els seus representants sindicals i la direcció de l'empresa. No s'ha pogut evitar el tancament de la fàbrica, però l'acord inclou perspectives perquè pugui ser ocupada per una altra activitat. Al Penedès en xarxa en volem parlar tot seguit recollint dos punts de vista, la valoració del president del comitè d'empresa i la visió institucional a través de l'alcalde de Castellet i la Gornal. Per fer-ho anem fins a Canal 20 amb el nostre company Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, per conèixer de primera mà com ha rebut la plantilla aquest acord, primer parlarem amb el president del comitè d'empresa, en Carles Teruel, i després conversarem amb el mateix alcalde de Castellet i la Gornal, en Miguel Delgado. Parlem, doncs, primer amb Carles Teruel. Carles Teruel, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que ara explicar que hi ha hagut un acord no ens ha de fer desdibuixar, oblidar que el principal propòsit, l'objectiu que es perseguia, que era el d'evitar el tancament, no s'ha produït. Era inevitable aquest tancament. Estem davant de la crònica d'una mort anunciada, Carles.
Doncs sembla ser que sí. De fet, nosaltres, o sigui, al principi, com bé deies, el nostre objectiu era paralitzar el tancament, però tots érem molt conscients de que una decisió presa per una multinacional d'aquest tipus i una mica amb la trajectòria que portem tant com a planta com a grup a nivell d'Espanya era una possibilitat molt, molt forta, diguéssim.
L'acord es va aprovar amb una amplíssima majoria dels 300 treballadors, el 88% que va prendre la decisió de votar, doncs ho va fer favorable a la ratificació d'aquest acord, i fixant que la planta tancarà el proper 30 de novembre, que s'activarà una comissió per aconseguir la reindustrialització de la fàbrica, fons sindicals han apuntat que ja hi hauria alguna proposta que podria ser avaluada, és així?
Bueno, evidentment hi ha coses, o sigui, des dels sindicats, i també imaginem que la Generalitat també s'està posant les piles, perquè de fet hem tingut molts contactes amb ells, tant amb la Conselleria d'Empresa com a la de Treball, i esperem continuar amb aquests contactes, perquè de fet nosaltres entenem que hi ha d'haver alguna solució industrial per la planta. Són unes instal·lacions que estan preparades, estan en un lloc estratègicament i logísticament molt atractiu, i a més compta amb un personal, doncs, amb experiència. Ho dic perquè, evidentment, si durant aquest trajecte, durant aquest any, hi ha persones que no es volen acollir, com és normal, a l'acord, perquè volen continuar amb una feina, doncs estaria molt bé que aquestes persones, que com deia ja tenen una formació, poguessin doncs assolir aquest lloc de treball, clar. I tenim esperança, sí.
En cas de
fet, concretar, no puc concretar, com pots entendre,
s'ha de portar en discreció.
De confidencialitat en aquest sentit. Sí, digues.
S'ha de portar, entenem, en discreció, no? Que s'ha de portar, doncs, amb molta...
Exacte.
Amb molta reserva, però sí... En l'hipotètic cas, Carles, de que s'aconseguís una empresa que pugui substituir, que es materialitzés aquesta esperança que comentaves, doncs, l'activitat que ara fa Robert Bosch, es podria seguir mantenint la xifra de llocs de treball que hi ha actualment a la fàbrica, aquests 300 llocs de treball, o és un objectiu massa ambiciós?
Home, nosaltres, en principi, no estem tancats a res. Sí que és veritat que ara, abans de que acabi l'any, han de sortir 50 voluntaris i voluntàries, i per el que sé ja va pujant gent a apuntar-se, diguéssim, però els 250 que queden, doncs, evidentment, molta gent es voldrà acollir a l'acord, però hi ha molta gent que igual vol continuar treballant per l'edat que té. O sigui, si fem un anàlisi de lo que ha sigut la valoració de l'acord, globalment és un acord molt bo, tot i que sigui un tancament, que és lo fotut, però el pots comparar amb el de Nissan i amb altres i possiblement el nostre el millora a nivell de condicions. Però clar, hi ha col·lectius que queden una mica més desfavorits pel tema de l'edat, sobretot. I evidentment una feina no té preu. També tenim recollit amb aquest acord que si es donés el cas aquest de que vingués alguna empresa a reindustrialitzar, les persones que es quedessin de la nostra planta també tindrien la seva indemnització, tot i que el 90%, però seria una manera també de que la multinacional tornés amb els treballadors tot l'esforç que hem fet els últims anys, que no ha sigut poc.
Aquesta comissió de reindustrialització ja té data de reunió, i qui formarà part d'aquesta comissió?
A veure, ens ha agafat una mica a contrapeu, perquè, bueno, començo per la segona pregunta. Uh-huh. La comissió tripartita la farà, diguéssim, estarà conformada per la direcció, per la gerència, pels representants dels treballadors i per la Generalitat. En principi és aquest el criteri. Deia que ens ha agafat a contrapeu perquè jo estic confinat a casa, diguéssim que hem tingut dos casos de Covid al comitè, i aquesta setmana, que era amb la que teníem que començar a posar-nos les piles per començar a confeccionar un full de ruta perquè treballéssim tant la comissió de seguiment, que també és molt important, com la comissió, com començar a fixar dates per la comissió d'industrialització, doncs deia que ens ha agafat a contrapeu, però mirarem de fer reunions encara que sigui online perquè no s'adormi la cosa i podem tirar endavant.
Entenem, doncs, que de manera immediata, doncs, amb la representació dels treballadors. L'acord, ho apuntaves abans, deixa aquests recurs agradols perquè, a banda de certificar el tancament de l'activitat de Robert Bosch, també inclou indemnitzacions, ho has destacat, als treballadors molt per sobre del que estableix la legislació en funció de l'edat i de l'antiguitat.
Sí, és així. Per això deia que, tot i que ser, malauradament, és per un tancament, les condicions, o sigui, podem dir clarament que no deixem a ningú tirat. És a dir, som suficientment bones com perquè qualsevol persona es pugui tornar, doncs, a refer la seva vida laboral. Tot i que hem de ser conscients, i una mica també ha sigut el criteri que hem fet valdre per defensar l'acord, que estem enmig d'una pandèmia, que estem enmig d'una situació molt complicada per poder doncs, buscar feina i poder, diguéssim, apostar per muntar un negoci. I llavors aquest ha sigut un criteri que nosaltres, que és una realitat, hem fet servir a l'hora d'aconseguir assolir aquestes quantitats d'indemnització, clar.
Els treballadors de menys de 50 anys podran optar a cobrar 50 dies per any treballat, sense topalls, amb una paga lineal de 1.400 euros per any treballat. Els de 51 a 54 anys també tindran una indemnització de 50 dies per any treballat, tampoc sense topall d'any treballat dels anys i una paga lineal en aquest cas de 2.200 euros i altres condicions en aquest cas per afavorir les prejubilacions, un altre tercer grup.
Sí, o sigui, a veure, els que deies de 50 o 54, a més tenen el conveni especial de la Seguretat Social, que també és un muntant. En principi, la nostra intenció per aquest col·lectiu, que entenem que és el més vulnerable a l'hora de trobar feina, de 50 o 54, doncs volíem fer un pla de rentes, és a dir, calcular la indemnització i que l'empresa doncs posés calés suficients perquè aquella persona es pogués fer un pla de rentes i tindrà una paga al mes durant el temps que li quedés fins a la prejubilació. Al final no va poder ser, però amb aquest criteri doncs vam apostar doncs per pujar aquesta franja econòmicament. Què passa? Que llavors, si comparem amb els menors de 50, hi ha gent que s'ha sentit una mica doncs, desfavorida perquè no ha pogut entrar, sobretot els de 50. No? I, clar, al final tens que prendre una decisió perquè al final les calés són els que són i si tires d'una franja has de sumar l'altra i si sumes d'una franja has de restar de l'altra i per això ha sigut una mica el criteri que hem seguit. No? Després, els que tenen més de 55 anys podran prejubilar amb el 71% del brut, que ve a quedar-se amb un 90 i pico del net fins als 63 anys, o sigui que també és bones condicions. Si les comparem amb l'acord que havien signat de l'ERE del 2014, estem parlant que d'un 68% hem pujat un 71, que és una pujada substancial. I, bueno, en fi, per això el que deia és que, tot i que són bones condicions, doncs, evidentment hi ha gent que no està contenta i té la seva raó, no? I parlava en particular de sobretot el col·lectiu que té 50 anys, que s'ha quedat aquí, doncs que molta gent per uns mesos no han pogut assolir doncs, el següent bloc, que és més atractiu, evidentment.
Més enllà d'aquesta xifra del 88% de vots que van ratificar aquest preacord i d'això que ara apuntaves, d'aquesta sensació de les persones, els treballadors i treballadores que estan a punt de passar a aquest bloc i no han pogut dels 51 anys, quina és la reacció que entens que ha tingut els teus companys i companyes davant d'aquest acord? Quina ha estat la sensació que t'ha arribat?
A veure, la sensació ha sigut bona en el sentit de que estaven tots molt conscienciats. Hem fet molta germanor, tot s'ha de dir, perquè la gent ha participat molt a les concentracions que hem fet, tant a Barcelona com a la comarca, com a la porta de la fàbrica. A la porta de la fàbrica, els dies de vaga, ha estat totalment tancada, no ha entrat ningú. Hi ha hagut gent, sempre, hem fet de tot, perquè ja que estàvem allà hem fet activitats lúdico-festives que diem, no és que tinguessin que celebrar res, però ja que estàvem allà tots plegats, evidentment s'ha creat un ambient molt maco I tot i que tots, diguéssim, doncs aquesta sensació de solidaritat que et dona el fet de que tots estaven, a tots ens han fet la mateixa putada i una mica entre tots ens estan, hem estat animant i intentant doncs, aixecar el cap per poder plantar cara a la direcció, que al principi ha estat molt tancada a tot.
Us heu sentit suficientment acompanyats aquests dies de lluita?
Sí, totalment. Totalment. S'ha d'agrair moltíssim a la plantilla. Evidentment, com a tots els col·lectius, sempre hi ha de tot, però podem dir que majoritàriament doncs ens hem sentit molt, molt arropats per tota la plantilla.
I fora de la plantilla?
I molt bé, jo penso...
Digue'm. Fora de la plantilla, més enllà de la fàbrica, institucions, entitats del territori?
Sí, hem d'agrair als municipis colindants, diguéssim, a tots els alcaldes dels municipis colindants, tant el senyor Regull com l'alcaldessa Laïma dels Monjos, com el Miquel Delgado, que també hi ha contribuït, l'alcalde de l'Arbós. Tots han estat una mica doncs, pendents de la nostra situació i ens han pogut donar un cop de mans, ho han fet, ens han acompanyat a algun acte. L'alcaldessa dels Monjos i l'alcalde de Castellet van vindre a nosaltres al Parlament i hem de dir que, vamos, que jo entenc que ells tenen també les seves limitacions, però que han estat sempre doncs, predisposats a donar un cop de mà, clar que sí.
Entenem, a ningú se li escapa, vosaltres també fa uns dies aquí al Penedès en xarxa també us situàveu, la crisi de Robert Bosch, que és un capítol d'una crisi més general, industrial del Penedès.
És així, o sigui, tots som conscients, vam fer un acte, no em recordo el dia, però va ser un dissabte, als Monjos, precisament al costat del polígon dels Monjos, on tenim la planta del FISA, que aquests s'estan patint moltíssim. Des d'aquí els envio la nostra solidaritat i us convido a participar en la seva casa de resistència. Estaria molt bé perquè des de l'agost que no cobren. I vull dir que tots sabem que al Penedès doncs, ens estem quedant cossos d'indústria i s'ha d'apostar per això. I des d'aquí també m'agradaria enviar un missatge a la gerència de Robert Bosch, que si realment els hi queda alguna dels valors que sempre han dit que tenien, que no deixin tirar la gent. Que no es deixin tirats, que mirin de moure tot el que sigui possible per poder reindustrialitzar la fàbrica. Perquè s'han estat emparant amb un grup de treball que tenien fet els últims 3 o 4 anys, dient que estaven per buscar feina, i des de dintre mateix tenim la sensació que els han topat. Llavors, si la multinacional realment té els valors que diu que té, hauria de donar un pas endavant i no deixar tirada la gent.
Doncs en prenem bona nota el missatge claríssim de Carles Teruel, el president del comitè d'empresa. Ara comentaves confinat per Covid.
Sí, bueno, jo no ho tinc. De moment no ho sé, em vaig fer la prova ahir i a veure què en diuen, no, suposo que avui o demà diran alguna cosa. Però sí, tenim dos companys que han donat positiu i llavors tenim que estar uns dies confinats i fent coses des de l'ordinador i a distància, el que podem. Evidentment, ens agafa una època molt dolenta perquè tots els companys o companyes doncs, esperaven que estiguéssim a la fàbrica per repassar els números, per mirar... Volíem portar assessors del sindicat per fer números, gent una mica més experta fiscalment, per ajudar la gent a que tingués clar la seva situació. I això se'ns ha quedat una mica frenat. Però bueno, des de casa doncs, intentarem ajudar-la en la mesura del possible, clar.
Doncs que sigui així, que no sigui res. Carles Teruel, president del comitè d'empresa, membre d'UGT, gràcies per atendre'ns, per explicar aquesta situació que ha viscut aquests darrers dies la plantilla de Robert Bosch amb aquest acord finalment doncs, que ha suposat doncs, aquestes condicions de sortida econòmiques per la plantilla i també doncs, aquesta possibilitat de trobar algun futur per la planta a través de l'ocupació d'una altra activitat empresarial. Carles, gràcies i que vagi molt bé. Una forta abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Aprofito també, ja que us dono les gràcies a vosaltres i a tots els mitjans que heu estat allà al peu del canó i s'ha d'agrair també. Merci per tot.
Doncs moltes gràcies, Carles. I ara, per seguir parlant d'aquesta situació, des d'una altra perspectiva, des de la perspectiva institucional del territori, doncs conversem amb el mateix alcalde de Castellet i la Gornal, el municipi on està Robert Bosch. Miquel Delgado, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escoltar, Carles Teruel, els motius també de la ratificació d'aquest acord. Com el valora aquest acord entre empresa i treballadors pel tancament de Robert Bosch, que és el que al final s'ha acabat de certificar, no? Aquest tancament d'una planta importantíssima en el teixit comarcal i, evidentment, del municipi de Castellet i la Gornal. Com valora l'acord?
Bueno, tal com estan les coses, sembla que podia haver estat pitjor, oi? És a dir, tenir un any de seguretat per trobar alternatives i la gent que ja per qüestions d'edat, fonamentalment, podia tenir més dificultats, doncs hi ha una mica d'aire, no? I de expectatives de futur. No obstant això, és un cop molt fort per Castellet, per la comarca, però fonamentalment pels treballadors, és clar.
Què n'espera d'aquesta comissió de reindustrialització a Robert Bosch i com hi serà present al territori? D'alguna manera intervindrà a través d'aquesta comissió tripartita que es comentava Carles Teruel, d'alguna manera influirà al territori, als ajuntaments com el de Castellet i la Gornal?
Home, en aquest moment jo no tinc més notícies que les que us escolto a vosaltres o puc llegir, però d'una manera oficial no tinc coneixement de que Castellet i la Gornal, per exemple, pugui participar d'alguna manera. Per tant, si aquesta taula és el resultat d'aquella visita al territori que va fer el conseller Tremosa i en la que vam estar l'alcalde de Vilafranca i jo mateix, doncs bé, no? Però a l'hora de materialitzar sobre el terreny, el que ja és el que us dic, l'Ajuntament de Castellet no té cap informació d'aquesta taula ni si serà present o no.
S'han fet propostes per poder industrialitzar la planta que ocupa fins ara Robert Bosch?
Home, de bon començament, quan vam tenir la primera notícia, vam començar a treballar i vam trobar un parell de coses que podien anar endavant. Ara, en aquest moment, si hi ha un any més i es garanteix la feina pels treballadors, ho aturem tot perquè continuï endavant. És a dir, no volem posar ni una mica de soroll que pugui perjudicar la cosa al que s'ha arribat, No és tan això, sembla que hi ha alguna cosa, però fins on arriba l'Ajuntament de Castellet no posarem cap trava perquè aquest any es pugui continuar treballant. I en endavant continuarem investigant, fer prospeccions i intentar trobar algú que o continuï la mateixa activitat o en aquesta instal·lació pugui fer una altra cosa però que doni feina.
S'ho veia venir l'Ajuntament de Castellet i la Gornal, aquesta resolució de la situació de Robert Bosch?
Aquesta d'últims dies, no. Fa 4 o 5 anys ja vam tenir una reunió amb l'empresa i els treballadors i es deia que això no anava bé. I s'havien donat un plaç de 3, 4, 5 anys per trobar alternatives, però un futur massa llunyà no ho veia. I per tant és un missatge que ja havíem rebut i quan es posa data de caducitat tot acaba caducant, oi? Llavors es veia venir, home, mai t'agrada assumir que una idea així hagi, aquesta situació hagi d'arribar, no? Però sí, la veritat és que ja es veia que alguna cosa no anava bé.
Fa 3 setmanes, a iniciativa dels sindicats majoritaris, es produïa una mobilització als Monjos reclamant indústria al Penedès, conscients que és una problemàtica que no es redueix a una fàbrica concreta o un municipi. Entén, alcalde, que hi ha estratègia conjunta des del territori per evitar aquest degoteig de tancaments, deslocalitzacions industrials, i per on passaria aquesta estratègia?
Home, a veure, de moment s'ha posat en marxa aquesta taula de reindustrialització del Penedès. S'ha començat per fer una diagnosi que ens digui on són els problemes i on són les possibles alternatives, no? Però el que dius és veritat. No podem estar esperant a que hi hagi una hecatombe per posar remei. Nosaltres, recordareu que vam ser molt criticats per posar en marxa una iniciativa que era el desenvolupament de sòl industrial en les condicions que requereix en aquest moment un desenvolupament industrial. Ara, això de naus de 400, 500, 1.000 metres quadrats ja no té futur. I, per tant, hem de posar unes bases en les que la indústria en aquest moment pugui sentir-se atraïda pel nostre territori. Nosaltres pensem que hem de respectar la idiosincràsia, el tarannà, la imatge, el paisatge, tot del que dona identitat a la comarca. Però la comarca sense indústria no és capaç d'oferir 300 dies de treball a una quantitat important de gent. I, per tant, hem de pensar en això. Això no vol dir que ara estem disposats a acollir qualsevol iniciativa, qualsevol activitat sense mesures. No, però si hem d'intentar veure quines són les necessitats de la gent que en aquell moment està fent desenvolupament industrial amb valor afegit i que estiguem en situació de satisfer aquestes necessitats. És a dir, accessos, comunicacions, logística, una sèrie de coses que necessita la indústria en aquest moment.
Doncs anirem seguint com va evolucionant aquest debat al voltant d'aquestes possibles alternatives a aquesta situació de tancaments i de deslocalitzacions que viu el teixit industrial al Penedès. Alcalde de Castellterçol, la Gornal, Miguel Delgado, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres per valorar aquesta situació que ve a certificar el tancament de tota una etapa també, perquè Robert Bosch fa 40 anys implantat a Castellterçol i la Gornal.
Home, jo crec que va ser 73, 74, 75, al voltant d'aquests anys, quan es va implantar, no? I no és una fàbrica que fos de Castellet. És que el nombre de treballadors en Robert Bosch és superior a tota la gent en edat de treballar de Castellet. I, per tant, les repercussions a Santa Margarita i Montlluç, a Vilafranca, a tota la comarca, era molt, molt, molt important. I, per tant, ara el que sí m'agradaria, si m'ho permeteix, sí, és recordar que la Generalitat té una oficina per atraure inversions estrangeres i el territori ha d'estar a disposició d'aquest organisme. És a dir, què pot necessitar una empresa alemana, belga, no sé d'on, que li resulti atractiu el Penedès en les condicions que demandi? Que demani, no? Doncs aquesta predisposició del Penedès a través d'aquest organisme de la Generalitat ha d'estar molt clar i molt decidit. I, per tant, també poder reclamar a la Generalitat i dir-li la vostra obligació és mirar per tot Catalunya. Però aquí hi ha un territori que l'està passant molt malament, que té uns valors que hem de posar en coneixement del que necessiti i que és unes comunicacions magnífiques, dues zones portuàries extraordinàries, una gent que té un coneixement i una capacitat de treball i d'implicació en la feina especialitzada, que l'hem de posar en valor, l'hem de posar sobre la taula. És a dir, nosaltres tenim una necessitat, però també tenim coses a oferir, i que siguem capaços entre tots d'arribar a una entesa i que tothom conegui aquesta predisposició i aquestes capacitats que té el Penedès.
Queda clar, Miguel Delgado, alcalde de Castellet i la Gornal. Gràcies per acompanyar-nos, a reveure i que vagi molt bé. Una forta abraçada.
Gràcies, bon dia.
Així arribem a 11:15 del matí, segona cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i després seguim fent un cop d'ull al racó de les famílies que tenen a la Torres i Bages.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Es tripliquen fins a 67 els ingressos amb sospita de Covid-19 i es registren 5 defuncions al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf. La situació es complica. Els hospitals del Consorci en la darrera setmana s'han triplicat els pacients ingressats amb símptomes compatibles de la Covid-19. Actualment hi ha 67 persones ingressades amb problemes respiratoris, mentre que la setmana passada n'hi havia 23. En la darrera setmana també han mort 5 persones i ja són 129 les que han perdut la vida des que va començar la pandèmia. Així mateix, s'ha donat 9 altes noves i ja són 540 les persones que s'han recuperat satisfactòriament després d'estar ingressades per Covid-19 o malalties similars. El risc de rebrot a l'Alt Penedès també ha crescut amb força en la darrera setmana. Actualment la taxa de rebrot se situa en 551, segons dades de salut, i la velocitat de reproducció del virus és de l'1,91. La Generalitat destinarà 1,1 milions d'euros a millorar l'escola La Parellada de Santa Oliva. L'escola La Parellada del municipi de Santa Oliva rebrà una inversió de més d'un milió d'euros per part de la Generalitat de Catalunya per executar les obres d'ampliació de l'edifici. El consistori penedesenc es farà càrrec de la licitació i de les despeses de redacció del projecte. Es tracta d'una acció que s'emmarca dins els plans de la Generalitat per la construcció, ampliació i adequació de centres educatius dels municipis de Barcelona, Caldes de Montbui, Rocafort de Queralt i Santa Oliva, on es destinarà una inversió total de 55 milions d'euros. El conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Oliva i el Departament d'Educació de la Generalitat va ser aprovat pel ple municipal el passat 17 de juny amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals. La principal millora de la intervenció serà la supressió dels mòduls prefabricats que seran substituïts per la construcció de mitja línia d'aules més. L'alcalde de Santa Oliva, Josep Carreras, ha explicat que aquestes obres són una llarga reivindicació del municipi i apunta que resoldran un problema de seguretat i pedagògic. Junts per Catalunya suspèn Eduard Pujol per possibles casos d'assetjament sexual. Junts per Catalunya ha suspès cautelarment de militància Eduard Pujol després de tenir coneixement d'uns fets que es podrien considerar assetjament sexual. El portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya ha deixat l'acte de diputat a petició de la direcció del partit. La portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ho ha anunciat en una roda de premsa, tot i explicant que a les darreres hores el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, va rebre unes informacions i va tenir el coneixement d'uns fets que poden apuntar a una conducta que podria ser considerada assetjament sexual. Sánchez va tenir coneixement dels fets diumenge durant un permís penitenciari i una immediata reunió de la cúpula aquest dilluns ha decidit actuar amb contundència. La direcció de la formació li ha demanat a Pujol que renunciés a l'acte de diputat i ha decidit suspendre de militància el diputat de forma cautelar. I acabem explicant-vos que la deixalleria de Sant Pere Molanta amplia el seu horari a partir del 2 de novembre. La deixalleria municipal de Sant Pere Molanta, situada al polígon industrial i que comparteixen els ajuntaments d'Avinyonet, Olèrdola i Sant Cugat, amplia el seu horari d'apertura a partir del proper dilluns. L'equipament, gestionat per la Mancomunitat, augmenta en 10 hores setmanals l'horari d'obertura i passa a ser els dilluns, dimecres i divendres, matins de 9 a 1 i tardes de 4 a 7 i els dissabtes de 9 del matí a les 2 del migdia.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Un dimarts més farem un cop d'ull a aquelles propostes que ens recomanin, que ens suggereixin des de la Biblioteca Torres i Bages i a més també us presentarem l'agenda d'activitats i exposicions pel proper mes. És una cita que tenim amb la Bernadet Hortal, una de les bibliotecàries de la Torres i Bages de Vilafranca. Bernadet, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Quin cop d'ull ens proposeu per aquest proper mes de novembre?
Aquesta vegada he fet una tria de llibres adreçats a les famílies, a pares i a mares, que els hi puguin donar idees sobre educació, sobre activitats per fer. És un racó que hi ha a la sala infantil, que hi ha tot de llibres que creiem que poden ser molt adequats per a les famílies, que els poden ajudar.
Potser és un racó que, com que queda entremig d'altres llibres i allà a la sala, passa desapercebut, no tothom el coneix.
Sí, per això he pensat que seria interessant fer aquesta tria, per recordar que poden anar allà a buscar i els trobaran. A més, de tots els que he triat jo n'hi ha molts més, eh?
Si no recordo malament, entrem a la sala infantil i a mà esquerra, a la prestatgeria de mà esquerra, allà queda aquest racó familiar,
sí,
oi?
Sí, sí, hi ha unes quantes estanteries que és on els hi trobareu.
Quin tipus de llibres hi van a parar?
Jo ara us parlaré dels que he triat.
Sí.
N'he triat dos, per exemple.
Però en general, quin tipus de llibres trobarem en aquest racó?
D'educació, de activitats que es poden fer, de pedagogia, de medicina, de salut, hi ha una mica de tot.
I es pot acotar per edat o és ampli?
És ampli, però bueno, n'hi ha algun específic, per exemple, dels adolescents, de com tractar els adolescents. Després n'hi ha de per nens més petits, hi ha per nens més grans, n'hi ha que són més generals, hi ha més per les diferents edats.
Potser, però els que proliferen, no?, són els de nadons, sí, de criança...
Sí, també sobre el tema de les adopcions, de la varietat de famílies també que hi ha.
Ai, recordo que hi ha també un parell de llibres, almenys fa uns anys, quan a mi em va tocar, sobre noms.
Sí.
Per trobar el nom.
Sí, també.
T'ajuden a buscar noms.
Sí.
I uns quants d'alimentació també, oi?
També d'alimentació.
Així, en general, són les temàtiques que trobareu en aquest racó de les famílies. Però avui tu ens has preparat una selecció per veure una mica què hi ha, no?
Sí. N'he agafat dos que són que parlen de l'embaràs. El primer és Eduard Gratacós, que és metge de neonatal de l'Hospital Clínic i de Sant Joan de Déu. I després, que ho ha fet conjuntament amb la Carme Escales, que és periodista. És un diari de l'embaràs que ajuda a conèixer millor cada un dels moments de les setmanes de la gestació, des de que és la primera cèl·lula, tots els canvis que es va produint en el fetus, però també en la mare, i dona consells a la mare. Després hi ha l'altre, que també parla de l'embaràs, que és molt bonic perquè són fotografies del fetus, com va evolucionant. Està basat en un documental, el llibre es diu L'Odissea de la vida, i hi ha 300 fotografies que impacten bastant, que és de tot el procés de la gestació, des de la fecundació, que es veu tot el procés, a la formació de l'embrió, com es va desenvolupant els òrgans, com creix l'esquelet, es veu com batega el cor, i és molt bonic de veure.
Un llibre interessant per tots aquells pares i mares que estan esperant, no?, que estan dins d'aquests 9 mesos, per anar veient què passa dins la panxa.
Després, un altre, la lactància natural, d'aquest també n'hi ha bastants. La Hanan Lotrop és psicòloga i terapeuta i ella ha sigut monitora de grups de pares i mares i d'instructora de personal sanitari també. I té una llarga experiència com a consellera en la lactància. És una guia que reuneix consells pràctics i actualitzats adreçat a mares i pares, sobretot a mares que volen donar el pit però que es veuen una mica perdudes i desorientades. I explica que la lletar és la manera millor d'alimentar els nadons, que els nadons que s'alimenten amb el pit són menys propensos a tenir diabetis, obesitat i al·lèrgies, i que sobretot que s'estableix un vincle emocional molt important entre la mare i el nadó.
I en aquesta tria que ens has preparat no podia faltar Carlos González.
Sí,
segur que n'hi ha uns quants en aquest racó.
Sí, aquest és el més conegut, però clar, ell n'ha fet molts. I ell, en el llibre Bésame Mucho, en contra de les teories que diuen que l'educació ha de ser rígida, ell, que és pediatre, defensa que l'educació dels fills s'ha de basar en l'amor, el respecte i la llibertat. I totes les explicacions que fa les basa en referències antropològiques que explica els comportaments dels fills, i aleshores perquè ell diu que si ho entens i saps per què els fills es comporten d'una determinada manera, doncs veus que no és irracional, sinó que tot té un perquè. I que ell defensa la necessitat d'agafar els nens a coll quan ploren, per exemple, i que el fet de que un nen es desperti moltes vegades a la nit, que és un fet normal, que no, que s'ha d'acceptar, vaja.
Ell, per exemple, és contrari al mètode Estivill, sí, per aconseguir que els nens i les nenes dormin de petits. Sí. És tot el contrari.
Sí. Després, un llibre que a mi m'agrada molt el títol que té, és de la Carme Tió de Pol, que es diu M'agrada la família que m'ha tocat. Educar els fills en positiu. Ella és psicòloga especialitzada en educació infantil i ha fet formació de mestres i assessorament familiar. I aleshores, clar, el que ella explica és fruit de tots els anys seus d'experiència, de parlar, reflexionar amb pares i mares, i el que ella vol és donar recursos i estratègies a les famílies per establir vincles més forts entre els membres de la família. Proposa maneres d'expressar-se, maneres de relacionar-se, per augmentar la capacitat d'anàlisi dels pares i en situacions complicades, doncs, dona recursos que són molt positius.
Sí que és xulo el títol, eh?
Sí.
M'agrada la família que m'ha tocat, perquè, sí, com diu la dita, la família no es tria, no. Toca la que toca, oi?
Sí, sí.
En general, estic veient, Bernadet, que són llibres cuidats, de tapa dura,
sí,
cuiden la il·lustració, la, sí, imatge...
Sí, sí. Amb fotografies molt boniques. Hi ha, per exemple, un que es diu Massajes para tu bebé, de la Wendy Kabanak. És un llibre que ajuda a descobrir els beneficis del massatge infantil. I ell explica que els nens que han rebut massatges dormen més bé, estan més tranquils, guanyen pes més fàcilment i que, a més de beneficis pel nadó, també ajuda els pares a reduir l'estrès i que et fa més capaç d'entendre, de detectar les necessitats del teu fill. A més, el llibre explica com estimular els punts de reflexologia, que per lo qual repercuteix en la salut, i ajuda a alleujar trastorns tan comuns com els còlics i que és una eina molt important de comunicació entre pares i fills.
Un llibre xulo i, a més a, sí, més, si aborda la reflexologia, com que és els peus, no fa, sí, por, no? A vegades, no, quan són tan menuts fa por manipular-los, però com que els peus és més segur.
Sí, ja t'ho explica molt ben explicat en fotografies i veus molt bé els passos que
estan
seguint.
Pas a pas, sí, ben il·lustrat.
Sí.
També ens proposes contes per explicar en un minut. Aquest pot ser,
sí,
molt útil, eh?
La Victoria Bermejo i el Miquel Gallardo... Expliquen que explicar contes als nens reforça el vincle afectiu entre pares i fills, són uns moments màgics que pots dedicar i que és molt enriquidor tant pels pares com pels fills, i pels fills els fa despertar la curiositat i la capacitat de concentració, els ensenya a estar atents i a respectar les estones de silenci, els fa tenir més vocabulari, més memòria, més competència verbal, i aquest llibre és molt útil perquè pots anar explicant cada dia un o dos contes i aquestes estones són molt recomanables.
Són estones molt boniques, molt enriquidores, però és veritat que a vegades, tal com anem tots plegats,
sí,
no disposes de molt de temps. I el llibre, clar, pot ser molt útil, perquè,
sí,
si són contes en un minut, pots fer un parell de contes,
sí,
i mira, aquell dia ja està fet. Demà ja t'explayaràs, sí, més si pots.
Sí, és una rutina que s'estableix cada dia, que... Després els nens ja t'ho demanen.
Sí, sí, és entranyable, eh? Sí. I un cop està instaurada ja no hi ha qui
l'aixequi,
eh?
No, no.
Això ja queda. Sí. Contes per explicar en un minut de la Victoria Bermejo i el Miguel Gallardo, que trobareu en aquest racó de les famílies de la Torres i Bages. També has pensat en sortir fora, ara que reivindiquem i gaudim tant de l'aire lliure, de la natura, perquè altres coses no es poden fer. Has trobat llibres que ens ajuden.
N'he triat dos, un que és de Juanjo Alonso, es diu Excursiones con niños desde Barcelona. En aquest llibre es descriuen 20 itineraris a peu per fer en els parcs naturals de les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona. I els he triat perquè són excursions senzilles i que poden tenir algun punt d'interès pels nens, que són assequibles a totes les edats. Aquestes rutes inclouen un plànol, una fitxa tècnica del recorregut i, a més, proposa activitats i jocs que es poden fer al llarg de l'excursió. L'altre és del Jordi Queda, que es diu Anem d'excursió per Catalunya, 30 excursions per nois i noies, les excursions de cavall fort. És un recull de 30 excursions assequibles per totes les edats que apareixen al Cavall Fort, cada número. I aquí les hem recollit. Estan ordenades per ordre de dificultat. Les primeres són més senzilles i a mesura que va avançant el llibre ja són nivells una mica més alts, però totes elles són molt assequibles. I acostumen a ser d'entre una i tres hores. Les explicacions també són molt adequades, explica una mica la història del lloc i anècdotes. I després també explica com arribar-hi, quin tipus de descoberta es farà, l'equip que es necessita, també quina època de l'any recomanen, quanta estona dura, dificultat, i també aporta documentació relacionada amb les excursions.
Molt complet, t'han pensat en tot.
Sí, està molt ben explicada. I les excursions també són molt... les fotografies de les excursions són molt boniques.
Aquest llibre que ara explica sí que em sorprèn. Un llibre sobre roba pels nadons?
Bueno, és una de les coses que quan moltes dones es queden embarassades, doncs els hi entren les ganes de fer coses pel fill, de preparar el que en diuen preparar el niu, i una de les coses és fer... Pues, s'animen a fer mitja. I aleshores el llibre és de la Davis Bliss, es diu Prendas de punto para bebé, 50 modelos para mimar a bebés y niños pequeños. És una col·lecció de 50 peces de roba i joguines també, teixides a mà. Són peces que ha triat ella per nens de 0 a 2 anys i està molt ben explicat pas a pas amb un llenguatge senzill, des de jaquetes, mantes, jerseis, abrics, i és, bueno, és un llibre, són molt bonics, la veritat, són peces molt boniques que ara que tot es fabrica així en sèrie, doncs és molt agradable fer pel nen o inclús també per regalar per les tietes, per les àvies, també pot servir per donar-los idees.
Has triat una desena de llibres, però n'hi deu haver molts més, no?
N'hi ha molts més, però he procurat que fossin variats perquè veieu que hi ha molta varietat de llibres en el racó de famílies.
Si tenim algun oient que només escoltar-te s'ha animat i surt ja cap a la Torres i Bages a buscar algun d'aquests llibres, recorda'ns quin horari esteu fent actualment.
Sí, el dilluns i dimarts de 3 a 8.
Només de tarda?
Només de tarda. Dimecres i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i de 3 a 8. Divendres de 10, divendres i dissabte de 10 a 2 quarts de 2. Aquest és l'horari que estem fent ara mateix.
Per tant, els dos primers dies de la setmana, dilluns i dimarts de tarda, sí. Dimecres i dijous matí-tarda, i divendres i dissabte matí.
Això mateix, sí.
És un horari de contenció encara, sí. No heu recuperat totalment la normalitat.
Bueno, falta el divendres a la tarda, que abans ja també obríem, i els dimarts al matí, que també obríem.
De tota manera, tal com està tot, toquem fusta,
sí.
I que puguem seguir
això
així.
Mateix. Sí.
Aquest cop d'ull sempre es complementa amb la presentació de l'activitat que hi haurà les properes setmanes a partir d'aquest novembre. Una activitat que ha baixat revolucions, però que es manté.
Procurem mantenir-ho, perquè la biblioteca, a més a més d'anar-hi a buscar llibres, és un lloc de trobada, i el fomentar que hi hagin activitats, doncs, per nosaltres és molt important. Ara mateix tenim una petita exposició amb motiu de que a l'Enric Casasses li han entregat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, d'Òmnium Cultural, i els llibres que tenim d'ell els hem posat al primer pis, amb unes estanteries que quedin ben visibles, perquè les persones s'animin a llegir-lo.
I serà durant unes quantes setmanes?
Sí, posarem durant tot el mes que ve.
És molt prolífic, oi? D'obra
sí.
N'hi ha molta.
Sí, sí. I després, amb motiu del 55è aniversari del Banc del Temps de Vilafranca, Hem fet una exposició de manualitats fetes per persones que participen a la Banc del Temps, i és el racó que n'anomenem Fet per mi, que està a la sala de revistes, on animem a les persones que els agrada fer manualitats, que vinguin, que és un espai que les persones poden venir a exposar les seves obres.
Us poden fer propostes.
Això mateix, estem oberts a qualsevol proposta.
Ens deies que està a la sala de revistes.
Sí.
Quin accés té ara mateix la sala de revistes?
La sala de revistes hi pot entrar qualsevol persona. Les revistes es poden agafar en préstec. L'única limitació que tenim ara mateix són els diaris, que cada diari només el pot llegir una persona i després el posem en quarantena. Però les revistes estan en tot el seu lloc i es poden agafar amb normalitat. Sempre, com ja fèiem abans, l'últim número no es pot deixar, però es pot consultar a sala. i els que no són l'últim número doncs es poden emportar en préstec a casa, amb normalitat.
Per tant, el primer que arriba i agafa el diari és l'únic lector d'aquell diari. És un privilegiat ara mateix. Clar, seguiu amb la quarantena, no? 48 hores...
Sí, dos dies que els deixem a part i després ja els posem en circulació.
Doncs arrenquem aquestes activitats que comencen dijous de la setmana vinent, que serà 5 de novembre. Què ens proposeu?
Sí, serà a les 6 de la tarda. Un taller que es diu Escriure per riure, que està fet per Joan de Boer, que és escriptor i formador i especialista en activitats de dinamització lectora. És una persona que fa molts tallers i té molta experiència i, per tant, que ja ha vingut alguna vegada a la biblioteca i que segurament serà molt interessant. Després, el dijous 12 d'octubre... De novembre, a les 6 de la tarda, un taller de còmic per dissenyar... que es diu Dissenya un superheroi i crea una història que organitza Eixos Creativa. És un taller que serà molt pràctic, en el que per nens de 12-16 anys, i que durarà dues hores, en el que cada nen, adaptant amb el seu nivell, o sigui que hi pot participar qualsevol nen, encara que en sàpiguen o no en sàpiguen, perquè està adaptat amb ell, cada participant aprendrà a dissenyar i caracteritzarà el seu un superheroi. I aleshores se'ls explicarà com les pautes per fer una petita història, que ho faran amb un còmic. O sigui, ells mateixos sortiran havent fet un còmic. A partir d'un personatge que ells inventaran, faran la seva història.
A la biblioteca hi ha un bon fons de còmics, hi ha un club de lectura també, oi?
Sí, sí, és un fons que, a part, que té molta demanda.
Sí, surten força?
Sí, surten molt.
Més activitats, el 18 de novembre...
A un quart de sis de la tarda, un taller d'escriptura creativa a càrrec de Laboratori de Lletres. És un taller per a les persones que volen experimentar i provar en l'escriptura, però també en aquest cas serà un taller molt pràctic en el que els participants faran exercicis per treballar el desbloqueig, la fluïdesa, i explicaran les tècniques narratives bàsiques. Però sobretot, sí que hi haurà una introducció, però que serà molt pràctic, en el que els participants podran fer els exercicis i se'ls ajudarà.
Parlem d'adults, en aquest cas.
Sí, a partir de 18 anys serà. I durarà 3 hores, així que ja dona bastant de sí.
Sí, poden treballar intensament.
Sí.
I no podien faltar Hores del Conte, que és un clàssic de la biblioteca.
Sí, aquest és el dissabte 21 de novembre, a les 11 del matí, una hora del conte que l'organitza en aquest cas l'Ajuntament de Vilafranca i serà una hora del conte sobre la violència masclista. I després l'última activitat serà el dissabte 28 de novembre a les 12, Contes per nadons, organitzat en Tabalet, es diu en Tabalet, que ho fa la companyia Invisible Titelles, que de fet és el nom artístic que utilitza en Joan Reverter com a titellaire en els seus espectacles, o sigui que serà un espectacle de titelles. El que procurem quan fem les activitats és que siguin variades, per un costat de temàtica i per l'altre també diferents tipus de públic, de més joves, més grans, això des de nadons fins a adolescents, un ventall una mica variat i ampli.
En el cas dels menors han d'estar acompanyats per un adult tota l'estona?
Sí, un adult ha decidit.
Per tant, ara quan feu números i controleu l'aforament, en aquest cas són dos, no?
Sí.
Compten
sí.
Per dos.
Ja quan es fan les activitats es fan mancar les distàncies, tothom haurà d'anar amb mascareta, això com qualsevol persona que vingui a la biblioteca s'hi trobarà, haurà de portar mascareta, s'haurà de posar, rentar les mans a l'entrada, totes les proteccions, les mesures de protecció.
Però això ens ho explicaves ja l'última vegada que venies, al setembre.
Sí.
Ara es poden tornar a tocar els llibres.
Això sí.
Xafardejar una mica les prestatgeries.
Sí. Els llibres que toquen les persones també els posem en quarantena, a part dels que agafen en préstec. Creiem que es pot venir a la biblioteca amb seguretat i tranquil·litat.
I totes aquestes activitats que hem estat explicant, que tindran lloc el mes de novembre, s'han de fer amb inscripció prèvia. De quina manera la curseu?
O bé que truquin per telèfon, o que vinguin presencialment, les dues maneres.
Ens recordes el telèfon?
Sí, 93 890 40 30. Sempre dintre l'horari d'obertura de la biblioteca.
Aquesta és la cita mensual amb la Biblioteca Torres i Bages, que ens presenta aquesta selecció de material, no només llibres que tenen, en aquest cas aquest mes destaquem aquest racó de les famílies amb una desena de propostes que ens ha presentat la Bernadeta Hortal, però com dèiem n'hi ha moltíssimes més i que també ens serveix per presentar tota l'activitat que hi haurà a la biblioteca a les properes setmanes durant aquest mes de novembre. Bernadet, moltes gràcies i ens retrobem d'aquí a un mes.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Amb els Carmel cantant a la Sali arribarem a les 11, notícies, breu pausa i a punt perquè obrirem el concurs del Català al carrer. Avui regalem una guia per fer que la lectura sigui un plaer entre l'adolescència. But too long.